Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous. El dia es diu 24 d'abril del 2025, un dia que comença amb el cel serè. Avui farà calor, ja us ho advertim. De fet, tenim temperatures que no estan gens malament en aquestes primeres hores del matí, però s'ha de circular amb precaució perquè en alguns punts la boira és intensa. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Com ho tenim, això?
Doncs ara mateix no tenim cap valor negatiu. Tenim 0 graus a Vall de Núria, en tenim 3 ja de positius a Molló, 4 a Camprodon, 5 graus els tenim a Ripoll, 6 a Das, 8 graus ara mateix els tenim a Vic, a Olot, a Ribes de Freser, a la Vall d'en Bas i també a Sant Feliu de Pallerols, 9 graus a Besalú i a Castellfollit de la Roca, 10 graus a Banyoles, a Amer i a Santa Pau, 11 a Girona, 12 graus a Figueres i 14 a Roses.
Doncs a veure com serà la previsió meteorològica ja mirant el cap de setmana, Dani Ramírez.
Comença el dia aquest dijous amb algunes boirines, sobretot cap a la plana de Vic, i bé, temperatura fresca a l'interior, però amb una mica tramuntana que ha arribat a 55 per hora a la zona de Portbou. Aquí no han baixat de 14 graus, tampoc han baixat dels 13 graus a Cadaqués, i en canvi fa una mica de fred a l'interior, 6 graus a Mieres, 6 graus a Olot, n'hem tingut també 6 a Vic, un grau, per exemple, a Das, a Cerdanya, o també a Ger, i 4 graus a Camprodon, o 7 a Grions, a la Selva. Tot això en un dia que vindrà marcat per sol i alguns núvols poc importants, tot i que a la tarda podrien ser una mica més gruixuts, i en principi no hi ha d'haver pluja, com molt algun cap de boira que deixi 4 gotes al Ripollès i la Garrotxa, després d'aquest Sant Jordi en conjunt excel·lent a molts sectors del país. Bé, les temperatures avui una mica més altes, per tant màximes de 20 a 25, una temperatura totalment primaveral després d'aquesta matinada fresca a l'interior. I divendres tampoc canvia el temps, fins i tot menys núvols, dia de sol, 4 núvolets a la tarda, alguna boirina al matí, i la temperatura es manté, fins i tot podria pujar lleugerament. Per tant, un dia totalment primaveral, típic ja de finals del mes d'abril. Bé, sembla que dissabte canvia el temps. Per tant, dissabte s'anirà tapant, ens passa un front, especialment migdia i tarda. Al matí ja estarà ennuvolat, amb alguna gota, algun primer xàfec a l'interior, sobretot al Pirineu Oriental. I a la tarda les pluges podrien ser moderades al nord de Girona. Per tant, Ripollès, Cerdanya, Garrotxa, Alt Empordà. La pluja pot deixar 5, 10 o 15 litres per metre quadrat. Baixa la temperatura, especialment de dia, i la neu aniria baixant de 2.400 cap a 2.100 metres. Petita nevada a cotes altes del Pirineu. Al vespre aquesta mica de pluja anirà marxant. A la zona sud de la Costa Brava pràcticament no hi arribaria aquesta pluja, entre el Baix Empordà i la Selva pràcticament ni gota. I diumenge torna el sol, tramuntana moderada al matí i temperatura una mica més alta de dia.
És el moment de destacar l'actualitat informativa del dia d'avui.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Ripollès és la comarca que més participa en el programa de cribatge de càncer de colon i recte.
La Garrotxa, en canvi, és una de les comarques on ha baixat més la participació. Els experts recorden la importància de fer-se aquesta prova, que permet una curació en un 90% dels casos si hi ha un diagnòstic precoç.
Ho diu el doctor Javier Pamplona.
Pues sí que està una mica per sobre, que és el 37%, però sí que vull dir que precisament aquesta cinquena ronda ha baixat la participació a la Garrotxa, motiu que no sé ben bé perquè l'hem tingut, no? Perquè sí que havia superat àmpliament el 40% en rondes prèvies i la Garrotxa s'ha quedat aquesta vegada per sota d'aquest 40%.
Cada 3 dies hi ha hagut un accident de trànsit amb ferits a Olot.
Són dades del 2024 que han portat l'Ajuntament a repintar els 1.363 passos de vianants de la capital de la Garrotxa. Els punts negres amb més accidents han estat la plaça Clarà, la carretera de Ridaura i l'avinguda Santa Coloma.
Hi ha preocupació en aquest sentit des de la policia municipal d'Olot, ho diu el sergent Albert López.
L'any passat vam tenir unes dades especialment altes, vam tenir un total de 104 accidents amb ferits, i dintre d'aquests accidents hi havia 29 atropellaments. De cara a aquest any 2025, el primer trimestre, s'han estat fent controls planificats per tal de intentar rebaixar aquestes dades. Del que tenim, de moment, en el primer trimestre, tenim 3 atropellaments menys que el que és l'any 2024.
L'Ajuntament de Tortellà farà millores al carrer de Sales.
El consistori ha decidit destinar tota la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis, una mica més de 400.000 euros, a fer millores del clavegram, aigua, telefonia i gas.
L'alcalde del municipi, Josep Reig, assenyala que és una via important del poble.
Dos carrers principals de Tortellà que està molt malmès, que li convé una reforma, com deia, integral, des del clavegram, la telefonia, el gas, l'aigua, s'ha de renovar tot perquè està en molt mal estat, i aquí teníem demanat aquest projecte i aquesta subvenció a la Generalitat pel Pla d'Obres i Serveis.
Gerard Vila és el nou director del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
Vila, amb experiència laboral al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, substitueixen el càrrec que Jordi Faus. Vila s'incorporarà al nou càrrec el mes que ve.
La presidenta de l'entitat és Judit Cornellà.
És coneixedor de la zona, del territori, de la comarca, i amb unes idees molt clares i molt marcades del que ha de ser aquest nostre feina, i per tant estem molt contents de la nova incorporació. Amb ell i amb el nomenament anterior del secretari i de la enginyera, la Laura, doncs tenim ja complert tot l'equip nou del FEIM del Ripollès.
La part pràctica agafa més pes a la formació professional.
En els propers dies s'obrirà el període de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i és la Garrotxa, en un moment en què calen professionals dels oficis tradicionals. El centre ofereix una gran varietat d'opcions pels estudiants de jardineria, construcció, moda i confecció o laboratori clínic i mèdic.
Un dels professors del centre, l'Albert Faja, destaca la importància precisament d'aquests cicles.
Però sí que hem anat veient al llarg dels anys que el que els alumnes realment els hi agrada més i els hi ajuda, doncs, a aprendre a treballar, i també el que les empreses demanen que sàpiguen fer, és molt més pràctic. Llavors no és que no hi hagi part teòrica, sinó que molta part de la part teòrica es fa, doncs, a nivell pràctic a l'aula, no? Tenim un obrador, els alumnes elaboren diferents productes alimentaris, però llavors també els basen, els etiqueten, i també llavors els tenen una botiga, i també fan, en comptes de fer venda a l'aula i explicar-li a l'alumne com s'ha d'atendre el client, com es fa servir una màquina registradora, ho fan a nivell pràctic.
Avui el món de la cultura ripollesa està de dol perquè l'organista del monestir de Santa Maria de Ripoll, Modest Moreno i Morera, ha mort aquest dimecres a l'edat de 69 anys. Moreno patia un càncer de pulmó que li van diagnosticar a finals de l'any passat. Ha deixat un llegat important en composicions per a orgue i ha estat un dels musicòlegs més importants del país, molt lligat també a l'abadia de Montserrat. Parlarem de la seva figura amb mossèn Josep Sala, rector del monestir de Santa Maria de Ripoll, a partir de quarts de nou. Sortim de Sant Jordi, s'imposa el Firal d'Olot amb més d'una setantena de parades que han ofert llibres i roses en una jornada on els autors locals han estat els grans protagonistes.
Tot i l'amenaça de pluja en alguns moments puntuals, el dia s'ha celebrat amb un gran èxit de participació.
I els estudiants han estat alguns dels protagonistes destacats també.
Això és una forma com de practicar, i quan ja treballem, així ja estarem una mica adaptats a la feina. I tots aquests diners van recordats a comprar plantes, material i tot això per fer pràctiques allà al nostre institut.
El drac, la princesa i el cavaller guanyen la gran batalla i la seva història sobreviu cada any als carrers de Ripoll. També s'ha viscut una diada de Sant Jordi amb molts llibres i moltes roses.
La majoria de persones que han vingut són homes, i suposo que sí, una rosa per la seva parella. Jo crec que la rosa vermella sempre és la que es ven més, però sí que també tenim alguna rosa de color groc, blanca, que bueno, la gent jo crec que també aposta bastant aquest any i també n'en compra.
S'ha acabat Sant Jordi, però els llibres continuen presentant-se. Dos artistes d'àmbits molt diferents s'han unit per crear un llibre conjunt. El fotògraf Joel Barés i el periodista Josep Maria Sebastián han tret del forn Racons de Can de Bànol. És un viatge pel present del municipi.
La qüestió és que vaig descobrir les fotos d'en Joel i és un talent excepcional. Potser el no parlar i sentir, la seva visió s'ha aguditzat moltíssim. I després és la instantània de com és ara Can de Bànol, i jo he intentat aportar-hi el punt de reflexió de les imatges. És a dir, una interpretació subjectiva que pugui semblar més o menys bé a tothom.
I quan entri el mes de maig és hora d'homenatjar a les mares. El proper 4 de maig a Olot, les Mares Garrotxines protagonistes, el Centre d'Iniciatives Turístiques ha preparat una marxa que sortirà de la plaça Clarà, una ballada de sardanes i un concurs de dibuixos.
I s'han anat fent petits retocs, i al final sempre es tracta d'homenatjar a la mare. Per exemple, hem estat molts anys que anàvem a visitar a l'última mare que havia estat llum, i anàvem a l'hospital. Ens va semblar que allò quedava una cosa que estava molt bé, però quedava molt tancada. Llavors ens va sortir la idea de dir, ostres, puguem fer una cosa més participativa. I
són paraules de Josep Andrés, és un dels membres del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Anem als esports. L'hoquei Olot torna a la pista confiant amb els números.
A tres jornades pel final, el conjunt olotí encara té opcions de jugar al play-off. Són remotes perquè depenen d'altres equips, però des del vestidor es vol arribar fins al final. Aquest diumenge al migdia visiten la pista d'un Barça Atlètic que es troba just un punt per sota dels de Ràfols i Piera.
Molt complicat, els números a la seva pista així ho diuen. Només ha estat capaç de guanyar-hi un equip. Els equips de la part de dalt de la classificació tots han sumat com a molt un punt.
I de Gran Canària al Japó, perquè aquesta és la ruta competitiva que Clàudia Trems farà per seguir amb les curses de la World Trail Majors, una de les competicions més prestigioses del món de les curses de muntanya.
La pròxima participació de Trems serà aquest cap de setmana a la cursa MT Fuji 100.
És una cursa que tenim moltes ganes, també és viure una experiència, no?, córrer fora d'Europa. És una cursa diferent, no?, perquè el reglament és força diferent a l'europeu, la gent aquí s'ho pren més com una experiència.
I més de 500 participants a la 47a edició de l'Embardissada, que celebra aquest diumenge.
La prova organitzada per al Club Excursionista d'Olot sortirà aquesta vegada des de Beget. Es tracta d'un recorregut d'uns 20 quilòmetres. Ho explica un dels membres del Centre d'Excursionista d'Olot, Xavier Gravalós.
En canvi, hi ha altres punts més inhòspits que és molt probable que la gent quan hi passi tingui una sorpresa agradable perquè digui, ostres, aquest indret jo no el coneixia. I gràcies a l'Embardissada, doncs, bueno, també donarem a conèixer aquests llocs que estan més oblidats.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les 8 i 11.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La salut avui marca el pols de l'actualitat. El Ripollès és la comarca que més participa en el programa de cribatge de càncer de colon i recte.
La Garrotxa, en canvi, és una de les comarques on ha baixat més la participació. Els experts recorden la importància de fer-se aquesta prova que permet una curació en un 90% dels casos si hi ha un diagnòstic precoç. 46.000 persones de la Regió Sanitària de Girona han participat en l'últim programa de cribatge.
Informa Roger Isern.
El programa de cribatge de detecció precoç de càncer de colon i recte, gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària, la Regió Sanitària de Girona, ha permès detectar al territori un total de 27 casos de càncer l'any 2024, xifra que representa una taxa d'un cas per cada 1.000 persones cribrades. El programa dirigit a la població de 50 a 69 anys ha obtingut el darrer any una participació del 35,37%, vora les 46.100 persones, sobre un total de més de 130.000 que han estat convidades en aquest programa. En el tancament de 2024, el Ripollès ha liderat la participació en el programa amb un 47,56%, seguit per la zona Gironès-Selva Pla de l'Estany amb un 37,92%. A continuació, en aquest rànquing hi apareix la Garrotxa amb un 36,64%. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, el digestòleg i coordinador d'aquest programa de cribatge, el doctor Javier Pamplona, dona detalls d'aquesta participació.
Pues sí que està una mica per sobre, que és el 37%, però sí que vull dir que precisament aquesta cinquena ronda ha baixat la participació a la Garrotxa, motiu que no sé ben bé perquè l'hem tingut, no? Perquè sí que havia superat àmpliament el 40% en rondes prèvies i la Garrotxa s'ha quedat aquesta vegada per sota d'aquest 40%.
Tot i que l'any 2024 han participat en el programa de cribatge gairebé 10.000 persones més en relació a l'any 2023, els experts fan una crida a la població diana per augmentar aquesta participació, ja que el diagnòstic precoç permet la curació en un 90% dels casos.
La mortalitat o la supervivència a 5 anys del càncer de colon, millor dit, de forma global és del 50-55% als 5 anys, no? Però és vital el poder detectar en fase inicial perquè la supervivència als 5 anys és molt superior al 90% si lo detectes en una fase precoç.
Entre un 1 i un 5% de les anàlisis de la femta en el marc d'aquest cribatge poblacional revelen la presència de sang oculta. Si el resultat és positiu, es recomana fer una colonoscòpia per conèixer la causa del sagnat i en la majoria de les ocasions és per pòlips benignes o altres lesions del tracte digestiu i només en uns pocs casos s'explica per la presència d'un tumor. La prova es fa a casa recollint una mostra de femta amb un kit que es va a buscar la farmàcia farmàcia. Si els resultats són negatius, es notifiquen als participants a través d'una carta. Si són positius, són citats per una visita a la unitat d'endoscòpies del centre hospitalari que els correspon.
És important que ens cuidem i és important que extremem la precaució, perquè mireu, cada 3 dies hi ha hagut un accident de trànsit amb ferits a Olot. Són dades del 2024 que han portat l'Ajuntament a repintar els 1.363 passos de vianants de la capital de la Garrotxa.
Els punts negres amb més accidents han estat la plaça Clarà, la carretera de Ridaura i l'avinguda Santa Coloma.
Néstor Carvajal.
A causa de l'increment de l'accidentalitat a la ciutat d'Olot, la brigada municipal ha començat a pintar els més de 1.300 passos de vianants que hi ha, i així millorar la visibilitat. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, assegura que aquesta no és l'única mesura presa per millorar la seguretat viària a la ciutat.
Per tant, el que hem de fer és continuar desplegant mesures com aquestes per poder donar seguretat als vianants, als veïns i veïnes que es mouen per la nostra ciutat i ho fan a peu i ho puguin fer de manera segura, que aquesta és la nostra prioritat, prioritzar la seguretat dels vianants.
Tot i les dades negatives del darrer any, el sergent de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, es mostra optimista davant el balanç del primer trimestre de l'any.
L'any passat vam tenir unes dades especialment altes, vam tenir un total de 104 accidents amb ferits, i dintre d'aquests accidents hi havia 29 atropellaments. De cara a aquest any 2025, el primer trimestre, s'han estat fent controls planificats per tal de intentar rebaixar aquestes dades. Del que tenim, de moment, amb el primer trimestre, tenim 3 atropellaments menys que el que és l'any 2024.
Aquestes repintades dels passos de vianants s'aprofitaran per fer una revisió de la senyalització horitzontal i restaurar-la si cal.
És un quart de nou i 2 minuts. Gerard Vila és el nou director del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
Amb experiència laboral al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, substitueixen el càrrec que Jordi Faus. Vila s'incorporarà en aquest nou càrrec el pròxim mes.
Ens ho explica en Guido Sant Jaroti.
El Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, el CEIN, ja té nou director. El mes passat es va fer el procés de selecció de tots els aspirants i s'ha decidit que el lloc l'ocupi Gerard Vila, amb experiència professional al mateix organisme i fins ara treballador al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Per tant, un bon coneixedor del patrimoni natural i boscós de la comarca, que comptarà amb un equip que ha crescut els darrers mesos. Ho explica la presidenta del Consorci, Judit Cornellà.
És coneixedor de la zona, del territori, de la comarca, i amb unes idees molt clares i molt marcades del que ha de ser aquest nostre feim, i per tant estem molt contents de la nova incorporació. Amb ell i amb el nomenament anterior del nou del secretari i de l'enginyera la Laura, doncs tenim ja complert tot l'equip nou del CEIN del Ripollès.
El Consorci continuarà amb la seva tasca de gestió forestal i també de protecció i millora de la biodiversitat d'aquests espais d'interès natural que constin de menys grau de protecció que parc natural. Alhora, des del mateix Consorci es marquen nous objectius per a aquesta nova etapa.
Sí, el CEIN és un gran desconegut. CEIN, doncs, pels ajuntaments, pels regidors de boscos, sí que sabem que és una eina que existeix i perquè s'ha de fer servir, però la major part de la gent no sap què és el CEIN, i per tant ara també ens volem centrar a fer activitats adreçades a la ciutadania, cursos, tallers, exposicions, doncs perquè coneguem aquest nostre entorn, que és un entorn que, tot i no formar part del parc natural, doncs són entorns protegits que tenim a la nostra comarca.
Gerard Vila s'incorporarà al lloc de treball a començaments del mes que ve.
Gràcies, Guido. Tortellà farà millores al carrer de Sales. L'Ajuntament ha decidit destinar tota la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis, una mica més de 400.000 euros, a millorar el clavegram, l'aigua, la telefonia i el gas.
A Tortellà li corresponen uns 420.000 euros de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat del 2025 al 2029, i l'Ajuntament ha decidit destinar tots els esforços i diners a renovar el carrer de Sales, un dels carrers principals del poble. En parla Josep Reig, alcalde de Tortellà.
Un dels carrers principals de Tortellà que està molt malmès, que li convé una reforma, com deia, integral, des del clavegram, la telefonia, el gas, l'aigua, s'ha de renovar tot perquè està en molt mal estat, i aquí teníem demanat aquest projecte i aquesta subvenció a la Generalitat pel Pla d'Obres i Serveis.
El consistori ja té redactat el projecte i esperen poder iniciar els procediments aquest mateix any i, si cal, el 2026 iniciar les obres. Asseguren que és una bona oportunitat aprofitar aquesta subvenció per a aquest projecte, donat que és una obra molt cara que com a ajuntament difícilment podrien assumir. Des de l'Ajuntament demanen paciència als veïns un cop comencin les obres.
El cas que en dic, doncs, ningú segurament havia calculat mai que allà hi passarien cotxes i que passarien molts cotxes i cotxes grans i camions, i aquest és el carrer més ample que tenim en el poble. Per tant, és una via que s'utilitza molt i, bueno, quan hi hagi les obres segurament estarà tallada durant molt de temps i, bueno, haurem de tenir paciència tots plegats i amb l'esperança de que millori després.
I és que el carrer de Sales és una de les principals vies d'entrada i sortida al poble.
Ja sabeu que falten professionals dels oficis de tota la vida. Doncs bé, la part pràctica agafarà aquesta vegada més pes a la formació professional. En els propers dies s'obrirà el període de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà a l'IES La Garrotxa.
En un moment en què calen professionals dels oficis tradicionals, el centre ofereix una gran varietat d'opcions pels estudiants de jardineria, construcció, moda i confecció o laboratori clínic i mèdic.
Aquest mes vinent s'obre el període de preinscripció als cicles de formació professional. Des del 23 al 30 de maig. Una formació que es pot començar just després d'acabar l'ESO, amb 16 anys, i que té un enfocament pràctic i en el món laboral. El professor del cicle d'elaboració de productes alimentaris de l'INS La Garrotxa, Albert Faja, explica com la part pràctica cada vegada ha agafat més importància i protagonisme.
Però sí que hem anat veient al llarg dels anys que el que als alumnes realment els hi agrada més i els hi ajuda, doncs, a aprendre a treballar i també el que les empreses demanen que sàpiguen fer és molt més pràctic. Llavors no és que no hi hagi part teòrica, sinó que molta part de la part teòrica es fa, doncs, a nivell pràctic a l'aula, no? Tenim un obrador, els alumnes elaboren diferents productes alimentaris, però llavors també els basen, els etiqueten i també els, llavors els tenen una botiga i també fan, en comptes de fer venda a l'aula i explicar-li a l'alumne com s'ha d'atendre el client, com es fa servir una màquina registradora, ho fan a nivell pràctic.
Si els estudiants volen continuar els seus estudis, hi ha l'opció de continuar amb cicles de grau superior una vegada superat el grau mitjà. Un camí que pot continuar més tard amb la universitat fins i tot.
Hi ha molts alumnes que de grau mitjà llavors continuen estudiant. Sí que quan fan les pràctiques és habitual que l'empresa es vulgui contractar l'alumne perquè porta, doncs, un rodatge en el cos de, si fan dual intensiu, fan pràcticament 1.000 hores a l'empresa, vol dir que amb les empreses ja aquell alumne se'l voldrien quedar, però, clar, l'alumne veu, ostres, si segueixo estudiant també podré accedir a feines més remunerades i les empreses sovint també els interessa. Que, com he dit abans, el superior s'accedeix a través del grau mitjà, que n'hi ha que són afins, però tot i que no siguin afins, en el cas d'aquells alumnes que no saben gaire què fer, també poden fer un superior d'una altra família.
El professorat de formació professional insisteix que no hi ha etiquetes i que no només joves s'animen a estudiar aquests graus. Professionals del sector també han vingut a completar la seva formació específica.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem als esports. Avui és dia d'hoquei perquè torna a la pista l'hoquei Olot confiant amb els números. A tres jornades pel final, el conjunt olotí encara té opcions de jugar al play-off.
Antepenúltima jornada de l'hoquei Olot aquest curs 2024-2025. Després de l'aturada de dues setmanes de l'hoquei Lliga Plata, els olotins segueixen vius a la lluita pel play-off. Tot i així, les opcions són complicades, ja que només queden 9 punts en joc i la distància respecte a aquesta posició és de 4. Però els números diuen que encara hi ha opcions, i en això s'aferra l'hoquei Olot. Després de l'aturada per Setmana Santa, durant dues setmanes sense competició, els garrotxins arriben amb ganes de tancar la que serà la seva millor temporada des que competeixen a la categoria de plata. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, remarca com han estat aquesta setmana sense lliga i amb pocs entrenaments.
És un format de competició que costa una mica mantenir la constància, perquè hi ha moltes aturades, i a més aquests dies ens han coincidit amb dies festius, per tant dies que no disposem de pavelló i de pista,
però també és veritat que hem treballat tota la temporada bé i ara venim de pràcticament una setmana sense entrenar.
El rival de l'Hoquei Olot d'aquest diumenge és el filial del Barça, un equip format i pensat perquè jugadors joves amb potencial puguin tenir un lloc al primer equip blaugrana o en equips de les màximes lligues europees, ja sigui a Portugal o Itàlia. Ràfols destaca el potencial del rival.
Molt complicat, els números a la seva pista així ho diuen, només ha estat capaç de guanyar-hi un equip. Els equips de la part de dalt de la classificació tots han sumat com a molt un punt.
El Barça Atlètic Hoquei Olot jugarà aquest diumenge 12:15 del migdia al pavelló de Llars Mundet. Com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot conjuntament amb la retransmissió del partit de futbol entre Unió Esportiva Olot i Terrassa.
I de Gran Canària al Japó, aquesta és la ruta competitiva que Clàudia Trems farà per seguir amb les curses de la World Trail Majors, una de les competicions més prestigioses del món de les curses de muntanya.
La pròxima participació de Trems serà aquest cap de setmana a la cursa MT Fuji 100.
Ens ho explica en Marc Roura.
La ugassenca Clàudia Trems serà una de les més de 3.000 corredores participants a la Mont Fuji 100, que se celebrarà aquest cap de setmana del 25 al 27 d'abril. La cursa connectarà el Parc Natural de Fuji San Komodo amb la ciutat de Fuji Yoshida, voltant pel costat del Mont Fuji, el cim més alt del país. Una de les peculiaritats de la cursa és el marcat estil japonès, molt diferent a l'europeu, tal com explica la corredora Clàudia Trems.
És una cursa que tenim moltes ganes, també és viure una experiència, no?, córrer fora d'Europa. És una cursa diferent, no?, perquè el reglament és força diferent a l'europeu, la gent aquí s'ho pren més com una experiència.
Per poder competir en millors condicions, la ugassenca ha viatjat dies abans al Japó, una decisió que ha pres arran de l'última cursa al país asiàtic, on Trems va patir de jet lag.
Sí que hem viatjat uns dies abans per poder-nos acostumbrar a l'horari, no?, perquè són 7 hores de diferència i el jet lag, ja quan hi vaig estar aquí fa 8 anys vaig patir força del jet lag, així que volíem arribar amb temps.
La cursa forma part del circuit de World Trail Majors, una competició que reuneix algunes de les millors carreres amb l'objectiu d'oferir una alternativa a les carreres globals amb el coneixement local i comunitat en el seu nucli. Dins el circuit de curses també hi ha la Transgran Canària, on Trems va quedar en segona posició fa unes setmanes.
Olot celebra l'arribada de la primavera amb la Fira del Primer de Maig. Trobaràs tot el que busques al centre de la ciutat. Mercat d'automòbil, d'artesania, de roba, parades d'alimentació, flors i planters, articles de col·leccionisme i andròmines, la mostra de bonsais, una exposició de cotxes antics i també jocs i activitats per a tota la família. I a més, a la plaça Major podràs jugar i guanyar premis del Garrotxa a prop. Reserva't l'1 de maig i no t'ho perdis. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Escolta, per què tens aquella cara de necessito vacances?
Perquè necessito vacances, però lluny, desconnectar, però sense fer una odissea, eh?
Doncs problema resolt. Aquí a prop, a la carretera de Santa Pau i al peu dels volcans, tenim un càmping brutal. Rutes, natura, activitats en família. Desconnecta sense perdre ni un dia per arribar.
Això sona massa bé per ser veritat. On he de signar?
Res de firmes. Només fes la maleta i cap al càmping Lava.
Càmping Lava. Escapada a prop. Moments únics assegurats. Més informació a campinglava.com.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad. Porque con la garantía Lurker, tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional.
Cuadis Andreu. Ens trobaràs a la carretera Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat. Proximitat.
Professional. Amabilitat.
Propera. Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics, i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Bon dia, són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Si us acabeu de connectar a Ràdio Olot i a Ràdio Ripoll, heu de saber que el Ripollès és la comarca que més participa en el programa de cribatge de càncer de colon i recte.
La Garrotxa, en canvi, és una de les comarques on ha baixat més la participació. Els experts recorden la importància de fer-se aquesta prova, que permet una curació en un 90% dels casos, si hi ha un diagnòstic precoç.
Escoltem precisament el digestòleg i coordinador del programa de cribatge, el doctor Javier Pamplona.
Precisament aquesta cinquena ronda ha baixat la participació a la Garrotxa, motiu que no sé ben bé perquè l'hem tingut, no? Perquè sí que havia superat àmpliament el 40% en rondes prèvies i la Garrotxa s'ha quedat aquesta vegada per sota d'aquest 40%.
Cada 3 dies hi ha hagut un accident de trànsit amb ferits a Olot. Són dades del 2024 que han portat l'Ajuntament de la capital a repintar els 1.363 passos de vianants de la capital de la Garrotxa.
Els punts negres amb més accidents han estat la plaça Clarà, la carretera de Ridaura i l'avinguda Santa Coloma.
Escoltem el sergent Albert López, que diu que en aquest inici d'any les coses van millor.
L'any passat vam tenir unes dades especialment altes, vam tenir un total de 104 accidents amb ferits, i dintre d'aquests accidents hi havia 29 atropellaments. De cara a aquest any 2025, el primer trimestre, s'han estat fent controls planificats per tal de intentar rebaixar aquestes dades. Del que tenim, de moment, amb el primer trimestre, tenim 3 atropellaments menys que el que és l'any 2024.
Gerard Vila és el nou director del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès. Vila, amb experiència laboral al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, substitueix en el càrrec que Jordi Faus s'incorporarà el mes que ve. La Judit Cornellà és la presidenta del SEIN.
És coneixedor de la zona, del territori, de la comarca, i amb unes idees molt clares i molt marcades del que ha de ser aquest nostre SEIN, i per tant estem molt contents de la nova incorporació. Amb ell i amb el nomenament anterior del nou del secretari i de la enginyera la Laura, doncs tenim ja complert tot l'equip nou del SEIN del Ripollès.
A Tortellà, l'Ajuntament farà millores al carrer de Sales.
El consistori ha decidit destinar tota la subvenció del Pla d'Únic d'Obres i Serveis, una mica més de 400.000 euros, a fer millores del clavegram, aigua, telefonia i gas.
L'alcalde del municipi, Josep Reig, detalla la importància d'aquest carrer.
Dos carrers principals de Tortellà que està molt malmès, que li convé una reforma, com deia, integral, des del clavegram, la telefonia, el gas, l'aigua, s'ha de renovar tot perquè està en molt mal estat, i aquí teníem demanat aquest projecte i aquesta subvenció a la Generalitat pel Pla d'Obres i Serveis.
I en matèria formativa, la part pràctica agafa més pes a la formació professional.
En els propers dies s'obrirà el període de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà de l'IES La Garrotxa. En un moment en què calen professionals dels oficis tradicionals, el centre ofereix una gran varietat d'opcions pels estudiants de jardineria, construcció, moda i confecció o laboratori clínic i mèdic.
L'Albert Faja és un dels professors del centre.
Però sí que hem anat veient al llarg dels anys que el que els alumnes realment els hi agrada més i els hi ajuda, doncs, a aprendre a treballar i també el que les empreses demanen que sàpiguen fer és molt més pràctic. Llavors no és que no hi hagi part teòrica, sinó que molta part de la part teòrica es fa, doncs, a nivell pràctic a l'aula, no? Tenim un obrador, els alumnes elaboren diferents productes alimentaris, però llavors també els envasen, els etiqueten, i també llavors els tenen una botiga, i també fan, en comptes de fer venda a l'aula i explicar-li a l'alumne com s'ha d'atendre el client, com es fa servir una màquina registradora, ho fan a nivell pràctic.
Altres temes del dia. L'organista del monestir de Santa Maria de Ripoll, Modest Moreno i Morera, ha mort aquest dimecres a l'edat de 69 anys.
Moreno patia un càncer de pulmó que li van diagnosticar a finals de l'any passat. Ha deixat un llegat important en composicions per a orgue i ha estat un dels musicòlegs més importants del país, molt lligat també a l'abadia de Montserrat.
Parlarem sobre la seva figura amb mossèn Josep Sala, rector del monestir de Santa Maria de Ripoll, en uns instants. Sortim de Sant Jordi, que s'imposa el Firal d'Olot.
Més d'una setantena de parades han ofert llibres i roses en una jornada on els autors locals han signat les seves obres.
D'altra banda, també anirem cap a Ripoll per veure com s'ha celebrat aquest Sant Jordi i parlarem del llibre de dos artistes d'àmbit molt diferents que s'han unit per crear aquesta publicació curiosa. És el fotògraf Joel Barés i el periodista Josep Maria Sebastián, que han tret del forn racons de Campdevànol.
Campdevanolencs de naixement, els dos artistes han publicat aquesta obra a quatre mans coincidint amb Sant Jordi.
Homenatge a les Mares Garrotxines el proper 4 de maig a Olot.
El Centre d'Iniciatives Turístiques ha preparat una marxa que sortirà de la plaça Clarà, una ballada de sardanes i un concurs de dibuixos.
Esports, l'hoquei Olot torna a la pista confiant en els números.
A tres jornades pel final, el conjunt olotí encara té opcions de jugar al play-off. Són remotes perquè depenen d'altres equips, però des del vestidor es vol arribar fins al final. Aquest diumenge al migdia visiten la pista d'un Barça Atlètic que es troba just un punt per sota dels de Ràfols i Piera.
Molt complicat, els números a la seva pista així ho diuen. Només ha estat capaç de guanyar-hi un equip. Els equips de la part de dalt de la classificació tots han sumat com a molt un punt.
I també és protagonista en l'àmbit esportiu la Clàudia Trems, perquè de Gran Canària viatjarà al Japó. És la ruta competitiva que farà per seguir amb les curses de la World Trail Majors, una de les competicions més prestigioses del món de les curses de muntanya.
La pròxima participació de Trems serà aquest cap de setmana a la cursa Mont Fuji 100.
És una cursa que tenim moltes ganes, també és viure una experiència, no?, córrer fora d'Europa. És una cursa diferent, no?, perquè el reglament és força diferent a l'europeu, la gent aquí s'ho pren més com una experiència.
I més de 500 participants en la 47a edició de l'Embardissada, que celebra aquest proper diumenge.
La prova organitzada per al Club Excursionista d'Olot sortirà aquesta vegada des de Beget. Es tracta d'un recorregut d'uns 20 quilòmetres.
Des de l'organització diuen que hi han d'anar una mica preparats.
Canvi i altres punts més inhòspits, que és molt probable que la gent quan hi passi tingui una sorpresa agradable perquè digui: ostres, aquest indret jo no el coneixia. I gràcies a l'Embardissada, doncs, bueno, també donarem a conèixer aquests llocs que estan més oblidats.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i al món. La defensa del català aplega milers de manifestants a Barcelona en ple Sant Jordi.
Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, unes 15.000, segons el col·lectiu Sant Jordi per la Llengua, marxen per rememorar la protesta del 1985 reprimida per la policia.
La Núria Alcaraz és portaveu de Sant Jordi per la Llengua.
Hem convertit Sant Jordi en una manifestació reivindicativa pel català, recuperant les manifestacions històriques que s'havien fet en aquesta diada. És necessari que la gent torni a sortir al carrer perquè estem en una situació d'emergència lingüística i les institucions no estan fent propostes valentes, no estan actuant de la manera que haurien d'actuar. Per tant, cridem a sortir al carrer. Avui serem moltes persones reivindicant el dret a viure plenament en català i aprendre el català, el dret a aprendre català a la ciutat de Barcelona.
No deixen mai de ser curioses les dades, eh? Les persones són. És curiós que la Guàrdia Urbana xifri amb 2.000 persones els assistents i, en canvi, els organitzadors, 15.000. Em sembla que de 2000 a 15
la diferència
és considerable. Ha mort un català de 71 anys arrossegat pel corrent mentre baixava en canoa per un riu asturià.
L'home no s'ha pogut enfilar l'embarcació i un pescador l'ha rescatat quan ja estava inconscient.
L'augment de despesa militar es destinarà a més munició, a modernitzar vaixells i també a pujar sous.
Els diners del pla presentat per Pedro Sánchez sortiran de la reassignació de fons no executats i abocant els rèdits del bon moment de l'economia espanyola.
I prop de 20.000 fidels i llargues cues en el primer dia de la capella ardent del papa Francesc.
El cos del pontífex posa la Basílica de Sant Pere als fidels durant 3 dies i l'enterrament tindrà lloc aquest dissabte a Santa Maria Major.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem al temps. Previsió meteorològica de cara a les properes hores. Ja amb la mirada posada al cap de setmana, ni oli amb quines temperatures.
Doncs amb temperatures un pèl altes tenim ara mateix un grau positiu a Vall de Núria. En tenim 4 a Molló, 5 graus els tenim a Camprodon, 6 a Ripoll i a Vic, 8 graus a Das, 9 a Ribes de Freser, Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols. 10 graus els tenim a Besalú i a Santa Pau, 11 a Castellfollit de la Roca i a Banyoles, 12 graus a Amer i a Girona, 14 a Figueres i 16 a Roses.
Comença el dia aquest dijous amb algunes boirines, sobretot cap a la plana de Vic, i bé, temperatura fresca a l'interior, però amb una mica de tramuntana, que ha arribat a 55 per hora a la zona de Portbou. Aquí no han baixat de 14 graus, tampoc han baixat dels 13 graus a Cadaqués, i en canvi fa una mica de fred a l'interior, 6 graus a Mieres, 6 graus a Olot, n'hem tingut també 6 a Vic, un grau, per exemple, a Das, a Cerdanya, o també a Ger, i 4 graus a Camprodon, o 7 a Grions, a la Selva. Tot això amb un dia que vindrà marcat per sol i alguns núvols poc importants, tot i que a la tarda podrien ser una mica més gruixuts, i en principi no hi ha d'haver pluja, com molt algun cap de boira que deixi 4 gotes al Ripollès i la Garrotxa, després d'aquest Sant Jordi en conjunt excel·lent a molts sectors del país. Bé, les temperatures avui una mica més altes, per tant màximes de 20 a 25, una temperatura totalment primaveral després d'aquesta matinada fresca a l'interior. I divendres tampoc canvia el temps, fins i tot menys núvols, dia de sol, 4 núvolets a la tarda, alguna boirina al matí, i la temperatura es manté, fins i tot podria pujar lleugerament. Per tant, un dia totalment primaveral, típic ja de finals del mes d'abril. Bé, sembla que dissabte canvia el temps. Per tant, dissabte se n'hi ha tapant, ens passa un front, especialment migdia i tarda. Al matí ja estarà ennuvolat, amb alguna gota, algun primer xàfec a l'interior, sobre el Pirineu Oriental. I a la tarda les pluges podrien ser moderades al nord de Girona. Per tant, Ripollès, Cerdanya, Garrotxa, Alt Empordà. La pluja pot deixar 5, 10 o 15 litres per metre quadrat. Baixa la temperatura, especialment de dia, i la neu aniria baixant de 2.400 cap a 2.100 metres. Petita nevada a cotes altes del Pirineu. Al vespre aquesta mica de pluja anirà marxant. A la zona sud de la Costa Brava pràcticament no hi arribaria aquesta pluja, entre el Baix Empordà i la Selva pràcticament ni gota. I diumenge torna el sol, tramuntana moderada al matí i temperatura una mica més alta de dia.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Estem escoltant un fragment de l'últim disc publicat per Modest Moreno i Morera. Es titula, de fet, Orgues Notables de Catalunya i és el quart volum dedicat al mil·lenari del monestir de Montserrat. L'organista del monestir de Santa Maria de Ripoll, Modest Moreno i Morera, ha mort aquest dimecres a l'edat de 69 anys. Patia un càncer de pulmó que li van diagnosticar a finals de l'any passat. Ha deixat un llegat important en composicions per orgue i ha estat un dels musicòlegs més importants del país, molt lligat també a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora saludem a mossèn Josep Sala, rector del monestir de Santa Maria de Ripoll. Mossèn, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Una trista pèrdua avui pel món cultural, no només de Ripoll, sinó també del país, no?
Sí. Avui, aquests dies Ripoll està de dol. Sí. Hem perdut una persona molt significativa en molts aspectes, eh? Sí.
Què destacaríem de la figura de Modest Moreno?
De Modest se'n podrien destacar dues facetes molt importants, que una és la seva vida musical, com a musicòleg, com a compositor, com a una persona que ha fet molts i molts concerts arreu del món, i això jo potser no sóc la persona indicada per poder-ho valorar tant, no? Jo valoraria també l'altra part, sí que estic autoritzat per valorar-la, que és la seva dedicació a la litúrgia. Ell tocava l'orgue cada diumenge, ens acompanyava cada diumenge a la missa major del monestir de Santa Maria, que la fem actualment a 11:45, i ell doncs sempre era puntual allà. D'aquesta faceta sí que em puc donar raó, perquè doncs va ser una persona fidelíssima a la litúrgia, i sobretot a la litúrgia molt ben feta, la litúrgia que ell tenia molt contacte amb Montserrat. Per tant, ell era una persona molt, molt curós amb la litúrgia. L'altra faceta més cultural, entre que he estat temporades fora de Ripoll, penso que el conec des de l'infància, però, esclar, jo sé que ha fet concerts a molts llocs i que és molt reconegut com a organista.
Divulgador de la música hispana des de l'antiga fins a la contemporània i de l'escola montserratina, Modest Moreno ha estat un dels estudiosos més importants del país i, a més, ha estat també mestre de música, per exemple, a les escoles Badrunes de Ripoll. La seva connexió amb Montserrat era molt directa, no?
Sí. Allí va començar d'anar la infància i la joventut i ell sempre doncs parlava molt del pare Gregori Estrada, que el considerava el seu mestre, el seu pare, el que més el va ajudar en la seva carrera musical, i no solament això, sinó com una amistat profunda. Ell, parlar del pare Gregori Estrada, s'emocionava, o també de Irineu Segarra, doncs aquests personatges que de monjos de Montserrat que tant i tant el van marcar en la seva vida, diria, musical, i potser fins i tot en la seva vida humana.
Mossèn, vostè que l'ha conegut de tota la vida, li tocarà fer l'enterrament. Tenim data ja?
Sí. L'enterrament serà demà divendres 25 a les 12:30 al monestir de Ripoll. Sí.
Doncs ens quedem amb el llegat que ens ha deixat Modest Moreno, l'organista del monestir de Santa Maria de Ripoll, i agraïm mossèn Josep Sala, rector del monestir, que avui ens hagi volgut acompanyar a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
I anem a Sant Jordi, com tenim el balanç dels llibres més venuts. A aquesta hora li preguntem a l'Àgata Los Santos, llibretera. Què tal, Àgata, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia.
Quin balanç feu del dia de Sant Jordi?
Doncs mira, contentíssims, la veritat, molt contents de la resposta del públic, de la circulació de gent, de les vendes, de tot plegat.
Què ha estat el més venut?
De col·lecció local, si considerem que en Toti de Rocabruna, en Jordi Joanola és col·lecció local, com a Garrotxí, ell ha estat sens dubte el més venut, però l'ha seguit molt de prop Les plantes de la Ratafia, editat per Brau, i El tren d'Olot al pas de gegant.
Molt bé. Per tant, doncs, ha estat un bon Sant Jordi. Si deixem els autors locals i anem als més mediàtics, per dir-ho d'alguna manera, què ha estat el més sorprenent? O no hi ha hagut sorpreses en aquesta ocasió?
Mira, no gaire sorpreses, tot i que podríem dir que en certa manera sí, perquè en Joel Dicker, que sol ser dels més venuts, aquest any també ho ha fet, encara que era un llibre que no encaixava del tot en la seva línia, però tot i així el públic ha respost amb la catastròfica visita al zoo de La Campana, ha estat un dels més venuts. I també en Xavier Salamartín, que havia fet un totxo sobre Entre el paradís i l'apocalipsi, sobre economia i intel·ligència artificial, i aquest també ha estat un dels més venuts, i juntament amb Cor Fort, també, per suposat, de la Sílvia Soler.
Molt bé, per tant, consideraries que ha estat un Sant Jordi sorprenent en vendes o no?
No, però estem contents. No sorprenent en el sentit de caure de la cadira, però sí, estem contents.
Molt bé, doncs, Àgata, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia.
El drac, la princesa i el cavaller han estat els grans protagonistes d'aquest dia de Sant Jordi, també als carrers de Ripoll. Paula Sayago.
Ripoll va viure ahir una nova diada de Sant Jordi, una jornada que al tot el territori omple de llibres i roses tots els racons. Malgrat que moltes tradicions viuen una època de decadència, el cavaller, la princesa i el drac han aconseguit superar tots els reptes i demostrar com la seva llegenda està més viva que mai. Les roses vermelles s'han consolidat un any més com les preferides. Escoltem Arnau Díaz de la floristeria Espiga Verda.
La majoria de persones que han vingut són homes i suposo que sí, una rosa per la seva parella. Jo crec que la rosa vermella sempre és la que es ven més, però sí que també tenim alguna rosa de color groc, blanca, que bueno, la gent jo crec que també aposta bastant aquest any i també en compra.
Les dates pròximes al final de la Setmana Santa han fet que molts s'avancessin a les compres dels seus llibres. Així ho han viscut des de la Lluerna Llibreria, ho explica Marta Barceló.
Aviam, Sant Jordi sempre és el dia, no? Hi ha gent que potser no compra durant l'any i ve per Sant Jordi. Sí que és veritat que aquest any ha coincidit amb Setmana Santa i llavors la prèvia de Sant Jordi ha sigut molt, molt forta i molta gent sí que fa els dies abans o inclús els dies després perquè el dia de Sant Jordi és una mica boig.
Es calcula que enguany s'han venut més de 7 milions de roses arreu del territori.
I dos artistes d'àmbits molt diferents s'han unit per crear un llibre conjunt. El fotògraf Joel Barés i el periodista Josep Maria Sebastián han tret del forn Racons de Can de Bànol, un viatge pel present del municipi. Can de Bànolencs, tots dos de naixement, els dos artistes han publicat aquesta obra a quatre mans, coincidint amb el dia de Sant Jordi.
Racons de Can de Bànol és un llibre elaborat a quatre mans, les d'en Joel Barés i les d'en Josep Maria Sebastián. Tal com avança el seu títol, l'obra és un viatge emocionant pel present del municipi, però també una evidència del talent que hi habita. Barés, conegut per ser un geni de la fotografia, ha transformat el seu món silenciós en un univers on les paraules s'expressen en forma de fotografia. Sebastián, amb la imatge davant, s'ha encarregat d'afegir el text i les reflexions de tot el que evoca l'art del fotògraf.
Qüestió és que vaig descobrir les fotos d'en Joel i és un talent excepcional. Potser el no parlar i sentir la seva visió s'ha aguditzat moltíssim. I després és la instantània de com és ara Can de Bànol i jo he intentat aportar-hi el punt de reflexió de les imatges. És a dir, una interpretació subjectiva que pugui semblar més o menys bé a tothom.
El periodista i escriptor Josep Maria Sebastián ha publicat nombrosos llibres al llarg de la seva vida. Amb Racons de Can de Bànol en suma un a la llista. El seu objectiu, però, no és construir un llegat.
Jo dic que no és un llibre de records, però tant de bo algun dia ho sigui. Però això no és que jo vulgui deixar un llegat. Ja se n'encarrega el temps de fer-ho. Jo no he de fer res. Però la qüestió és que sí que vull que, per exemple, recollir aquelles coses que per ser de Can de Bànol a vegades ens passen desapercebudes i potser val la pena fixar-s'hi.
Imatges relacionades amb la meteorologia, amb serveis com l'hospital o l'escola i fins i tot amb decoracions que s'amaguen en els petits detalls del municipi. Racons de Can de Bànol és un reflex del municipi des del punt de vista d'un fotògraf local.
Són 3:15 de 9. Totes les mirades posades en homenatjar les mares. Això serà el 4 de maig a Olot. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha preparat una marxa que sortirà des de la plaça Clarà, amb una ballada de sardanes i un concurs de dibuixos, a més a més. Els treballs participants es podran veure al Centre Excursionista d'Olot a partir d'aquest proper cap de setmana, Néstor.
L'homenatge del Dia de la Mare d'enguany se celebrarà el 4 de maig, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Aquest festeig va començar l'any 1968 i ha experimentat canvis al llarg dels anys. Josep Andrés, membre del CIT, explica una mica els més recents.
I s'han anat fent petits retocs. O sigui, al final sempre es tracta d'homenatjar la mare. Per exemple, hem estat molts anys que anàvem a visitar l'última mare que havia estat llum, i anàvem a l'hospital. Ens va semblar que allò quedava una cosa que estava molt bé, però quedava molt tancada. Llavors ens va sortir la idea de dir, ostres, puguem fer una cosa més participativa i més de cara al carrer. Doncs què vols més que cara al carrer, sí, que organitzar una marxa on hi poden participar les mares amb els seus fills o amb els seus nets.
La marxa consta de 2 quilòmetres pel centre d'Olot. En acabar la cursa, a 11:45 es ballarà sardanes a la mateixa plaça. A més, també al voltant del Dia de la Mare, la presidenta del CIT, Adela Moya, convida a venir a l'entrega de premis dels dibuixos dels infants, un concurs que es fa des de 1978 per a mainada de 5 a 13 anys.
És a les 7 a la sala Torensi, aquí fem el lliurament de premis del concurs. Sí, sempre fem una petita sorpreseta, una petita actuació per amenitzar una miqueta el que és pels nens, doncs una mica fer alguna cosa, una mica d'espectacle.
Per inscriure's a qualsevol dels actes es pot fer a través de la web del CIT o el mateix dia.
Anem acabant i ho fem parlant d'esports. Més de 500 participants en la 47a edició de l'Embardissada que celebra aquest diumenge. La prova organitzada per el Club Excursionista Olot sortirà aquesta vegada des de Beget. Es tracta d'un recorregut aproximadament d'uns 20 quilòmetres.
L'any 1978 el Centre Excursionista d'Olot va fundar una de les sortides més emblemàtiques de la comarca. Aquesta marxa per l'Alta Garrotxa s'ha consolidat amb el pas del temps i durant algunes èpoques ha arribat a tenir un miler de participants. Ara, aquest diumenge, és un altre de sortida a la 47a edició de l'Embardissada, amb més de 500 persones inscrites. Una de les curiositats d'aquesta prova és que cada any se surt d'un lloc diferent de la Garrotxa. Enguany Beget serà el punt de partida d'una prova que compta amb gairebé uns 20 quilòmetres i que cal tenir una certa experiència per poder-la dur a terme. Ho explica un dels membres del CEO, Xavier Gravalosa.
En canvi, hi ha altres punts més inhòspits que és molt probable que la gent quan hi passi tingui una sorpresa agradable perquè digui, ostres, aquest indret jo no el coneixia. I gràcies a l'Embardissada també donarem a conèixer aquests llocs que estan més oblidats.
I és que aquesta és una marxa que des de l'entitat no volen perdre. Enguany el recorregut serà el següent. Sortiran des de Beget, passaran per Salarça, Castell de Rocabruna, Coll de Malrem, Can França, el Trull i acabaran altra vegada a Beget. Tot això amb un desnivell superior als 1.000 metres. Tot i que és una prova pensada per fer senderisme, des de l'organització també permeten que els participants que vulguin la puguin fer corrent. Això sí, demanen que els corredors surtin a primera hora per no molestar els senderistes.
Vinguin puntuals, que comparteixin cotxe a tothom que pugui, perquè Beget, és un lloc que a l'espai és molt limitat, llavors tema pàrquing l'hem fet una mica amb calçador. Llavors, com més gent entri dins dels cotxes, doncs millor per aparcar ens facilitarà tota l'organització. I després també la recomanació seria portar aigua, bon calçat, roba adequada per caminar i alguna cosa per picar, tot i que hi haurà avituallaments i es donarà menjar, però sempre va bé portar alguna cosa.
Les inscripcions estan obertes fins aquest divendres a les 5 de la tarda amb un límit de 800 participants. La prova sortirà el diumenge entre les 7 del matí i 7:45 des de Beget.
Doncs anem tancant el programa d'avui. Demà hi tornem amb tota l'actualitat informativa de les nostres comarques. Gràcies per seguir-nos. Que passeu un bon dia.